Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Bona tarda, us parla Sergi Mariner. Sánchez, Junqueras, Rull i Turull s'han acreditat aquest matí al Congrés dels Diputats. Els presos independentistes han arribat a la cambra des de Soto del Real sense poder contestar la premsa i han firmat les actes, acompanyats dels diputats dels seus grups parlamentaris. Un cop recollida l'acta, els presos han marxat de nou cap al centre penitenciari acompanyats d'un comboi policial. Demà, els diputats presos tornaran a l'hemicicle per celebrar el primer ple de la legislatura. I en altres qüestions, el Tribunal Suprem hauria de demanar permís al Congrés per poder jutjar Josep Nuet. L'exmembre de la Mesa del Parlament és ara aforat al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana. Nuet té una causa judicial oberta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència mentre va ser membre de la Mesa del Parlament de Catalunya. I anem a Barcelona perquè el primer torn de la vaga de metro ha causat grans aglomeracions que han obligat a regular la mobilitat al transport ferroviari. Des de TMB han demanat als viatgers que utilitzin altres mitjans de transport perquè el servei de metro no podrà absorbir la demanda dels ciutadans al llarg de la jornada d'avui. La vaga dels treballadors de metro està convocada com a mesura de protesta per la gestió de l'amiant a les instal·lacions del transport i que, segons el sindicat, ha causat la mort d'almenys un conductor. Ens n'anem fins a Badia perquè és la ciutat de l'estat espanyol amb més amiant. Així ho ha assegurat l'Ajuntament que, juntament amb la Societat de Veïns de la ciutat, han conclòs que aquesta població del Vallès acumula fins a una tona d'amiant per habitant. Tots els edificis de Badia estan construïts amb uralita, un material que conté amiant i que conté material cancerigen. I en clau municipal, Ada Colau ha assegurat avui a TV3 que el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha desentès de la seguretat de Barcelona i ha posat de manifest que aquest és un problema que no va tenir amb cap altre conseller del mateix partit. La resta de candidats han qüestionat Colau perquè, segons un document dels Mossos d'Esquadra, durant els últims 4 anys ha augmentat la delinqüència a la ciutat. I en àmbit internacional segueix la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units. La prohibició per part de Donald Trump que les empreses nord-americanes comerciïn amb la xinesa Huawei afectarà milions d'usuaris després que Google anunciés que deixarà de treballar amb l'empresa de mòbils asiàtica. Google ha advertit aquest migdia que, tot i deixar de treballar amb Huawei, els telèfons mòbils podran seguir i seguiran funcionant, però no garanteix que les aplicacions com YouTube o Gmail funcionin com fins ara en aquests dispositius. I finalment, en esports, ahir va finalitzar la Lliga Espanyola de Futbol, una Lliga que ha deixat el Barça campió amb 87 punts, a 11 del segon, l'Atlètic de Madrid, i a 19 del seu etern rival, el Real Madrid. Per la seva banda, l'Espanyol va confirmar la seva classificació per l'Europa League i el Girona va decebre a Vitoria i va precipitar el conjunt dirigit per Eusebio Sacristán a la segona divisió. Per cert, acabem de saber fa poca estona que Eusebio Sacristán serà destituït de l'equip gironí. Això és tot per avui. Us deixem a continuació amb la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest dissabte, dia 25, a les 9 del vespre, a l'Abadia de Montserrat, vin al concert extraordinari i solidari a favor de l'Escolania de Montserrat i l'obra social Sant Joan de Déu. Un concert amb el mestre Barea, solistes convidats i la Banda Simfònica de Badalona. Aconsegueix les teves invitacions escrivint un correu a concertsolidari@abadiamontserrat.net. Recorda, concertsolidari@abadiamontserrat.net.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Els bisbes de Catalunya parlen en les cartes dominicals d'ahir sobre el missatge motu proprio del Papa Francesc titulat Vos estis lux mundi, vosaltres sou la llum del món, de cara a trobar maneres d'erradicar els abusos en l'Església i també d'aquestes properes eleccions, les de diumenge. Concretament, Joan Enric Vives, arcabisbe, bisbe d'Urgell, crida l'atenció sobre la importància que té el Parlament Europeu, que renovem cada 5 anys i que elegirem entre tots els ciutadans comunitaris aquest diumenge. L'arcabisbe Vives comenta que aquesta cambra decideix com actuarà la Unió Europea els propers anys en relació amb les nostres preocupacions, per exemple, en matèria d'ajut a la família, de llibertat religiosa, d'ocupació, d'empreses, de seguretat, de migració i de canvi climàtic, entre altres grans qüestions. Per la seva banda, el bisbe de Vic, Romà Casanova, recorda que el sistema democràtic demana a tots la implicació i que cal expressar la pròpia voluntat amb els nostres vots en l'elecció dels qui han de ser els gestors de les institucions i que un cristià, també, afegeix, ha de tenir ben clar el seu dret i el seu deure de votar. Però també es refereix concretament a la carta altres bisbes, al missatge motu proprio vosaltres sou la llum del món. Per exemple, el bisbe Xavier Novell, de Solsona, que diu que les normes contingudes en aquest document són el fruit principal del treball col·legial de la cimera extraordinària feta el febrer passat, en què el Papa reunia tots els presidents de les conferències episcopals per tractar el problema dels abusos sexuals per part dels clergues. Destaca que les noves normes persegueixen l'eliminació de la cultura del silenci, l'ocultació i la impunitat, afavorint la denúncia, garantint-ne la tramitació i castigant els qui ho intentin impedir, alhora que obliguen a la creació en cada diòcesi o conjunt de diòcesis abans d'un any un o més sistemes estables i fàcilment accessibles al públic per presentar els informes de denúncia, incloent eventualment la creació d'un ofici eclesiàstic específic. Molts missatges, els dels nostres bisbes, que us invitem a interioritzar perquè parlen de l'Església d'avui, de la del futur i també d'aquesta Església en el món, que passa també pels deures ciutadans i del dret de votar. Avui el protagonisme serà en el nostre programa per a la formació i el voluntariat a través de la comissió d'aquest àmbit que funciona a nivell de Càritas Catalunya. Primer, tindrem un comentari de Jaume Casasses, com a responsable d'aquesta comissió i també membre de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens parlarà d'una escola de formació que ja funciona a Barcelona. Després, Raquel Avilés, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, ens proposarà un curs concret programat per a finals de juny en aquest àmbit diocesà. I en la tercera part, la veu dels testimonis, comptarem amb la presència d'Antònia Martín, de Càritas Diocesana de Vic, i Núria Casamada, de Càritas de Sant Feliu, que parlaran com a voluntàries de diverses formacions que han rebut i on han participat. Això i una miqueta més us acompanyarà fins a les 9, com cada dilluns a aquesta hora, aquí a la veu de Càritas de Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, també el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Avui, excepcionalment, tenim tots els qui participaran en el programa aquí a l'Estudi 3 de Ràdio Estel. Per tant, abans de donar pas a Jaume Casasses amb la seva reflexió, amb el seu comentari, Saludem tothom. Primer el mateix Jaume Casasses. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya d'altra banda Raquel Avilés, com dèiem abans, és de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I finalment saludem Antònia Martín, de Càritas Diocesana de Vic.
Molt bona tarda.
I Núria Casamada, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Elles dues, Antònia Martín i Núria Casamada, són voluntàries i ens parlaran de la formació, diguéssim, com a persones que ajuden Càritas i que s'han beneficiat d'aquests programes de formació. Jaume Casasses, parli'ns de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona, que d'alguna manera és com un centre, no?, que va més enllà de la diòcesi de Barcelona.
Sí, bé, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona imparteix formació als voluntaris de la diòcesi de Barcelona, però també serveix o és un paraigües per a altres formacions oficials o reconegudes pel Pla de Formació del Voluntariat de la Generalitat que puguin impartir altres càritas de Catalunya. Aleshores, en aquest tipus de formacions reconegudes, si les càritas ho volen, doncs poden, a través de la nostra escola, accedir a aquest tipus de formacions i rebre aquesta certificació dels alumnes que hi participin. Mm-hmm. L'escola de formació neix a Barcelona de fa molts anys, de l'any 83, i ens consta que no només és a la Càritas Diocesana de Barcelona on s'imparteix formació. A totes les càritas, des de sempre, s'ha donat importància a formar el voluntariat que exerceix doncs, aquesta acció caritativa de l'Església, aquesta acció social, en diferents programes, des de les parròquies o des d'altres programes d'acció social. Sovint solem dir que no n'hi ha prou amb la bona voluntat per fer de voluntari. No? La bona voluntat és necessària, és important, ser bones persones, diríem, però també poder-nos formar, tant els voluntaris com a les persones contractades que som a les Càritas. No? Constantment doncs, estem rebent formació i ens estem intentant millorar la nostra acció perquè el més important és que les persones que reben aquesta acció de Càritas, no? Sovint diem que la persona és el centre de la nostra acció, doncs que sigui realment així, no? que rebin doncs, el suport, l'acompanyament, com millor pugui ser.
I quina formació ofereix aquesta escola i com funciona?
Nosaltres organitzem la formació en dos grans àmbits, la formació inicial i la formació permanent. La formació inicial és aquella que reben els voluntaris doncs, que volen començar el seu voluntariat. Se'ls explica, doncs, la tenim organitzada en un curs de 12 hores de formació, on els voluntaris reben formació sobre què vol dir ser voluntari, què vol dir treballar en equip, què vol dir la relació d'ajuda amb les persones, quin és l'itinerari que segueix un voluntari, etc. I després la formació permanent, doncs, que sol ser també de temes generals o temes específics, s'ofereix a aquests voluntaris que ja s'han incorporat o s'incorporen en un àmbit concret en la seva acció, sigui, per exemple, en l'àmbit de la família o la infància, o en l'àmbit de la gent gran, o en l'àmbit de l'acollida, o també suport administratiu, algunes vegades, no? Doncs s'ofereix una formació més contínua, més permanent, més específica, perquè els voluntaris adquireixin també les habilitats i les capacitats que facin que el seu voluntariat doncs, sigui, com dèiem, més efectiu i més profitós per a les persones que el reben.
Uh-huh. I dintre d'això, quins itineraris poden seguir els voluntaris i voluntàries? Suposo que tenen diverses ofertes, no?, a les quals es poden acollir.
En general, doncs, cada càritas proposa el seu itinerari, cada càritas diocesana. Uh-huh. Com dèiem, doncs, es comença per una formació inicial i després la formació específica, que sempre gira al voltant de cinc grans àmbits o eixos, no?, que nosaltres diem el saber, és a dir, tot allò que fa referència als coneixements que una persona ha d'adquirir, el saber fer, les habilitats o destreses, el saber ser, que són les actituds o les motivacions, i després el saber estar o el saber conviure. Les tres primeres doncs, fan referència més a capacitats o actituds individuals, no? Del saber, saber fer, saber ser, I el saber conviure és quan posem en joc aquestes tres a l'hora de treballar en grup, d'inserir-nos en una comunitat o en un projecte. I a partir d'aquests quatre eixos, doncs, organitzem la formació, que lògicament ho expliquem de manera segmentada, però a l'hora de formar-nos, doncs, tot va imbrincat, tot va relacionat.
Sí, surten qüestions d'un curs, de l'altre, de vegades té aquesta vocació integradora de molts àmbits on es treballa des de Càritas.
I moltes vegades també cal dir que des de les Càritas diocesanes, els responsables de formació del voluntariat, que poden ser persones contractades o persones voluntàries, doncs el que han de fer és, o el que fan és detectar quines són les necessitats formatives que tenen els voluntaris, no? I a partir també de les pròpies inquietuds, doncs s'organitza la formació. Per tant, no és una formació que tinguem les Càritas inamovible, o és veritat que hi ha una proposta estàndard, però després sempre hi ha una adaptació al col·lectiu, al grup al qual es dirigeix.
Per tant, en definitiva, i per concloure, l'escola de formació del voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona és permanent, funciona tot l'any, podem dir, ofereix sessions en diferents èpoques.
Exacte, funciona tot l'any, fins i tot durant l'estiu, diríem,
no s'atura.
No s'atura. Hi ha diverses propostes, no? La darrera, que ara us en parlarem també, ha estat la incorporació o la programació d'un curs bàsic de voluntariat social que ha estat també reconegut per aquest Pla de Formació i Associacionisme de Voluntariat de Catalunya, de la Generalitat. Per tant, és un curs també de 12 hores de formació que les persones que el segueixen reben una certificació per part de la Generalitat. Això què vol dir? Vol dir que és un curs on els continguts, la metodologia que proposem, és reconeguda no només per les nostres Càritas, sinó per altres entitats de formació del voluntariat social. I això, doncs, té aquesta significació. Hem iniciat aquest curs aquest 2009, n'hem fet dues edicions, una dirigida als joves i altra més estàndard, i ara, doncs, continuem amb l'implementació d'aquest curs.
Els qui vulguin demanar informació perquè els va bé fer aquesta formació a Barcelona, simplement es posen en contacte amb Càritas Diocesana, amb l'escola.
Sí, poden escriure un correu genèric, que és escoladevoluntariat@caritas.barcelona, i allà donaríem informació de tots els cursos que fem.
Tot junt, escoladevoluntariat@caritas.barcelona, allà poden enviar un correu electrònic i rebran informació. No l'acomiadem, senyor Jaume Casasses, perquè l'invitem a quedar-se a la resta del programa, on podrà seguir intervenint, i si surt alguna qüestió més, evidentment es podrà dir gràcies, i encantat d'haver donat veu a aquesta Escola de Formació del Voluntariat a Barcelona.
Molt bé, doncs gràcies també a vosaltres per la vostra invitació.
Seguim ara a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Després d'haver conversat en el primer bloc, en el comentari de la setmana, amb Jaume Casasses, responsable de la Comissió de Formació Voluntària de Càritas Catalunya, ara donem pas a Raquel Avilés, que ja l'hem presentat abans. Ella és responsable de formació a la Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, entre altres coses. Raquel Avilés, novament benvinguda, bona tarda.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Parlem d'aquest curs, d'aquesta experiència formativa concreta que ofereix Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. De què es tracta, concretament?
Doncs mira, nosaltres aquest curs 2018-2019, ja vam començar l'estiu passat, juntament amb la pastoral i amb la delegació de joves del Bisbat de Sant Feliu, vam estar treballant a veure de quina manera podíem apropar els joves a Càritas, no? Moltes vegades, potser per la idiosincràsia de la institució, de la nostra entitat, no?, en què el voluntariat és una mica més gran, potser hi ha joves que poden no sentir-se convidats o... Bueno, llavors ho vam estar plantejant, i això culmina, no? Amb aquesta formació, aquest curs bàsic de voluntariat social que farem el 25 i 26 de juny a Pallejà, a la Casa d'Espiritualitat de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor, vale? En quin format, no? Un format una mica diferent, una mica innovador, i ho farem en format de convivència, no? Ho farem 25 i 26, comencem el 25 a l'hora de dinar, i no, a mig matí, perdona, i acabem el 26 després de dinar. Qui està convidat? Els joves d'entre 16 i 25 anys. Joves i que tinguin el neguit del voluntariat, el neguit del voluntariat social i el neguit de la col·laboració amb Càritas. Al principi de tot he dit, potser els joves no se senten convidats. El que passa que últimament, a través del servei comunitari, sí que hi ha molts joves que s'estan apropant a Càritas, no? I això ho vivim com una oportunitat. Per tant, hem de veure de quina manera, amb aquests joves que s'apropen inicialment fent una signatura, però que sí que ens demanen continuar a Càritas, els hi podem oferir una formació perquè es puguin incorporar amb el voluntariat com la resta de voluntaris i voluntàries a Càritas.
Per tant, joves que tinguin una sensibilitat per ajudar a Càritas, tant si ho han fet ja com si pensen fer-ho en un futur, es poden apuntar a aquest curs, que és per a joves, insistim.
Entre 16 i 25 anys, perquè volem que sigui també un espai de convivència, un espai de compartir, un espai de plantejar neguits, no? I, per tant, creiem que sí, en això sí que hem de poder acotar l'edat.
Sí, vale? Per tant, tot i que avui dia diem joves els que tenen també 30 i 40, però la primera joventut, per entendre'ns, de sí. 16 a 25.
Bàsicament persones...
Si es pot dir així.
Sí, que estan en aquest moment d'estudiar, en aquest moment de plantejar-se aquesta col·laboració, no? I veure de quina manera, doncs, això podem acabar de sentar en aquests dos dies.
Els dies 25 i 26 de juny, que són dimarts i dimecres, és entre setmana i és tot el dia... Els dos dies complets, diguéssim, no?
Els dos dies complets, sí. Com he dit abans, començaríem a mig matí sí. El del dia 25, del dimarts, i acabaríem el 26 després de dinar.
Per tant, aquells joves que són estudiants o que si tenen feina s'ho poden combinar demanant aquests dos dies, que especialment es guardin aquestes dues dates, 25 i 26, i s'inscriguin prèviament. Cal inscripció prèvia.
Sí, cal inscripció prèvia. Tenim obertes les inscripcions a través de la pàgina web de Càritas Diocesana de Sant Feliu i es pot fer la inscripció online. I cap problema.
Busqueu, doncs, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, caritassantfeliu.cat, la manera d'entrar en el web. Avui dia els joves saben moltes altres vies per buscar per internet, i allà, en un entorn tranquil, no? El convent de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor, a Pallejà, acollirà aquest curs. Experiència concreta, doncs, de formació que, pel que diu vostè, Raquel Avilés, ja té precedents i tindrà continuïtat, no?, cada curs, els propers cursos.
Home, la intenció és poder tenir... que puguem fer diferents edicions, eh? Si veiem que estem desbordats, intentarem organitzar en una altra manera una altra edició. Vull dir que aquesta és la intenció, que no quedi només... no quedi una prova pilot, sinó que sigui el principi de...
Avui parlem de formació i voluntariat a nivell de tot Catalunya, perquè tant Raquel Avilés com Jaume Casasses formen part d'aquesta comissió que treballa coordinadament, és a dir, que aquesta formació per a joves de Sant Feliu no està deslligada de l'Escola de Formació al Voluntariat de Barcelona i d'altres experiències, oi? Sí, endavant, Jaume, si vol.
Sí, sí, efectivament, aquesta formació de Sant Feliu té aquesta acreditació, aquest reconeixement pel Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya. Per tant, és una formació que proposa Càritas Diocesana de Sant Feliu, però que a través de l'Escola de Formació de Càritas doncs, també rep aquest reconeixement més ampli. Per tant, tots els joves que hi vulguin participar doncs, seran molt benvinguts i, a més, tindran un certificat que els acreditarà com que han fet aquesta formació.
I podrà servir per altres experiències altruistes que puguin fer o altres voluntariats. Sempre per al voluntariat, evidentment.
Sempre per al voluntariat social.
Però això també és currículum, pels joves que busquen feina després. Potser de vegades veiem el voluntariat com una cosa. Això no serveix per res, per la formació general de cada jove, no? Però sí que pot servir.
Sí, forma part del currículum, no? Perquè hi ha aquesta acreditació, i gràcies a Càritas Diocesana de Barcelona, que estem dintre d'aquest pla de formació del voluntariat, i també serveix per currículum vital, no? O sigui que totes les experiències, tot allò que vivim i tot allò que allà compartim, ens ho emportarem més enllà del certificat.
I a partir d'aquí, després d'aquest curs per a joves, a continuar treballant, no?, amb els joves i amb, amb els no tan joves.
A continuar treballant amb tothom a Càritas.
Molt bé, doncs avui amb Raquel Avilés hem presentat aquesta experiència concreta de formació. No sé si vol afegir alguna última cosa. Després, si cal, amb els testimonis, com que la invitem també a quedar-se, Raquel Avilés podrà, si se'n recorda d'alguna cosa, podrà tornar a dir-ho. Anem ara de seguida a les notícies, ja després d'haver parlat primer amb Jaume Casasses i després amb Raquel Avilés sobre formació i voluntariat. El testimoni seran, després de les notícies que ara arriben, Núria Casamada i Antònia Martín. Ara resumim l'actualitat i tornem d'aquí a uns instants.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
200 persones van assistir al concert de primavera a benefici de Càritas que es va fer a principis de maig a l'Auditori de Terrassa. Els assistents van poder gaudir d'un magnífic repertori interpretat per la coral del Col·legi de Metges de Barcelona i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Terrassa i el conjunt de flautes de l'Institut Nicolau Copèrnic. L'acte que va recollir més de 2.500 euros per col·laborar amb Enfilart va ser molt amè i el públic va poder escoltar un repertori de gran qualitat. El delegat episcopal de Càritas d'Urgell va realitzar el dilluns 13 de maig una visita a la seu de Càritas Internacionalis, al Vaticà. Jaume Mayoral va poder saludar el secretari general, Michel Roy, i l'assistent eclesiàstic Pierre Sibambo. Tot seguit, va tenir una trobada més de treball amb Martina Liebs, directora de Política Internacional de Càritas Internacionalis i també responsable dels temes de migracions, canvi climàtic, tràfic de persones i desenvolupament sostenible. Martina Liebs va fer un repàs del que és Càritas Internacionalis, el seu estatut d'organisme internacional, la seva presència en organismes com ara les Nacions Unides i altres entitats internacionals. Va fer també un repàs de les 5 grans àrees d'actuació i estructura de la feina que fan des de la seu de Roma, on un grupet d'unes 30 persones fan possible que la doctrina social de l'Església i el seu missatge siguin efectius a tot el món. Va destacar igualment com el missatge del Magisteri amb encícliques com ara Deus Caritas Est o Laudato Si il·luminen les respostes i les propostes que fan arribar a les 160 Càritas, entre elles l'espanyola i l'andorrana, així com a les autoritats i governs mundials. Mossèn Mayoral va poder explicar-li alguns dels projectes que es fan a Càritas Espanyola i més concretament a la Càritas d'Urgell, especialment els projectes en la línia de la Laudato Si de Francesc, com el nou programa de Càritas Ecocanvi, i alguns dels projectes, com ara el reciclatge de la roba Moda Re i altres que es fan en clau de sostenibilitat. Tot seguit va poder visitar i va saludar algunes de les 30 persones que treballen a Càritas Internacionalis. L'Església de Santa Maria del Faner d'Andorra la Vella va acollir també el 13 de maig l'Assemblea Anual de Càritas Andorrana, que es va iniciar amb la celebració de l'Eucaristia presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, acompanyat per Ramon Sàrries, arxiprés de les Valls d'Andorra, i també David Codina. A la seva homilia, l'arcabisbe va exhortar els membres que formen Càritas Andorrana a viure la Pasqua del Senyor ressuscitat amb l'alegria i sent testimonis especialment d'això en relació amb els més pobres i desfavorits de la societat. Va glossar les lectures proclamades en aquell dia i va reclamar una actitud universal i oberta als altres per poder aprendre d'ells, així com el fet que voluntaris i treballadors de Càritas Andorrana fossin capaços de copsar amb el cor obert i atent les noves necessitats socials presents a Andorra. Va destacar igualment que Jesús és la porta per la qual tots podem accedir a la salvació i com l'Església Cos de Crist i els agents de Càritas també han de ser una porta oberta quan la gent no té sortida o troba que totes les altres portes li han estat tancades. Després, a la Casa del Faner va tenir lloc l'Assemblea de Càritas Nacional Andorrana amb la representació de la Junta Directiva i de totes les parròquies del país, que va tenir com a punt central la presentació de la memòria d'activitats de Càritas corresponent al 2018 amb l'aprovació dels comptes anuals i de possibles nous projectes i missions. Càritas Diocesana de Girona va presentar dimarts passat a la capital del Gironès la memòria corresponent a l'acció social que va desenvolupar arreu de la diòcesi durant el 2018. L'acte va comptar amb les intervencions del bisbe Francesc Pardo, del secretari general Martí Batllori i de la directora Dolors Puigdevall. L'any passat es van atendre directament més de 22.000 persones i fins a 53.300 es van beneficiar de l'acció a través d'algun dels 52 projectes en marxa al territori diocesà. Es tracta d'una xifra estable en relació amb l'any anterior, però Càritas alerta que les conseqüències de la crisi no han acabat per a moltes famílies. Concretament, un 57% d'aquestes famílies ateses tenen fills a càrrec i un 13% d'aquestes són famílies monoparentals. A més, una de cada quatre persones participants són menors d'edat. El document alerta que les mesures que es van prendre davant la crisi econòmica estan comportant una desigualtat en la distribució de la renda que s'està agreujant. Les conseqüències d'aquest sotrac són ben presents, sobretot en la dificultat per accedir a la feina digna. Per exemple, el 18% de les persones ateses estan treballant. I també l'habitatge, com demostra el fet que el 36% de les persones ateses tenen dificultats per accedir a una llar en condicions. Són aquests els pilars fonamentals per sortir de la pobresa i de l'exclusió social, una exclusió que afecta també les persones grans que pateixen solitud i els infants i joves que es troben amb desigualtats que els impedeixen de trencar amb l'herència de la pobresa. En una declaració amb motiu del Dia Internacional de la Família, que es va celebrar dimecres passat, com cada 15 de maig, Càritas Europa va reclamar als candidats a les properes eleccions al Parlament Europeu que defensin la vida familiar i els interessos de les famílies una vegada siguin elegits. Càritas Europa afirma que articular polítiques favorables a la família, que beneficiïn tothom, és una necessitat per al futur d'Europa. Recorda que en aquest sentit és imperatiu que els líders europeus compleixin el seu compromís amb el Pilar Europeu de Drets Socials i garanteixin la protecció de les famílies. El secretari general de Càritas Europa, Jorge Nuño Mayer, ha expressat que invertir en famílies per apoderar-les i promoure el capital social que creen beneficia tota la societat. Alhora que, segons va dir també, espera que el nou Parlament Europeu mantingui les polítiques familiars dalt de l'agenda política i contribueixi a garantir millors condicions per a tots els assumptes que afecten les famílies a Europa. Finalment, Càritas Europa recomana que els futurs membres electes del Parlament Europeu contribueixin a millorar les condicions de vida de les famílies més necessitades, en particular aprofitant i desenvolupant encara més els èxits del Parlament anterior, com ara la garantia de la infància i la directiva sobre compensació de la vida laboral, ja que, si se segueix en aquesta línia, segons Càritas Europa, es farà una contribució per garantir que ningú no es quedi enrere i que tots els infants puguin gaudir d'un futur brillant. I acabem aquest informatiu destacant que les diferents Càritas arxiprestals de la diòcesi de Vic han iniciat el període d'assemblees, l'òrgan suprem que adopta acords i fixa les línies generals que cal seguir. El dia 7 de maig, per exemple, es va fer l'assemblea de Càritas Arxiprestal a Noia Sagarra. Dimarts 14, la de Càritas Arxiprestal de Manresa i dijous 16, dijous passat, la de l'Arxiprestal de Vic. En aquestes reunions es fa una valoració de l'acció realitzada per l'entitat mitjançant la presentació de la memòria anual i es debat sobre aspectes organitzatius de funcionament i de l'acció social per continuar donant resposta a les necessitats de les persones que s'atenen i a fer front a les causes de la injustícia social. També se sotmet a l'aprovació dels participants la gestió econòmica i el pressupost d'enguany.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
Avui compartim amb vosaltres, amics oients, un programa especial de la veu de Càritas dedicat a la formació i al voluntariat a través de la comissió d'aquest àmbit que funciona a nivell de Càritas Catalunya, de les 10 diòcesis amb seu aquí. Ens han acompanyat en la primera part del programa i la segona, de fet, Jaume Casasses i Raquel Avilés. I ara compartim aquests minuts del testimoni com us hem anunciat al principi, de fet ja les hem saludat, però ho tornem a fer ara, amb Antònia Martín, que és voluntària de Càritas Diocesana de Vic. Bona tarda, novament.
Hola, bona tarda.
I gràcies. També amb Núria Casamada, voluntària de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Bona tarda, també.
Hola, bona tarda.
Bé, comencem, si els sembla, els hi vaig preguntant per separat, però després poden interactuar tranquil·lament. Per exemple, Antònia Martín, quina formació ha fet vostè o fa i creu que és especialment important?
Jo, durant el meu voluntariat que he estat fent, he rebut diferents formacions. Però la que he fet últimament el mes de març, que va ser a l'Escola de Primavera a l'Escorial, va ser la creativitat per al canvi en el treball en equip. Jo, com estic amb els voluntaris, estic amb el Departament d'Animació Comunitària, tinc molt de tracte amb els voluntaris, els anem formant. Vaig creure que era una formació que aniria molt bé per poder-los motivar i animar. Les formacions, jo crec, que aporten les eines per poder formar-te amb el teu voluntariat. També per poder treballar amb equips, treballar amb altres persones. Concretament, amb la formació de l'Escola de Primavera, jo és una formació que aconsello que es faci, a part de que pots triar diferents formacions que a tu et convinguin més, és per la... A veure com ho explicaria. Fas una convivència amb les persones, amb les diferents càritas. Càritas de la resta de l'Estat.
Sí, perquè és un organisme de Càritas espanyola que l'organitza a l'Escorial, sí. I, per tant, es comparteixen experiències amb gent de molts àmbits diferents, amb moltes sensibilitats. Aquesta és la riquesa, suposo,
sí,
que aquest
sí,
és el
sí,
punt.
Sí, aquesta és la riquesa, perquè, a més, a part de que veus persones que ja has vist anteriorment, fas moltes coneixences. T'aporten moltes idees, et donen criteris, intercanviem opinions, i jo crec que això és molt important perquè a la vegada que t'estàs formant, t'estàs enriquint. I això trobo que és molt important i jo ho aconsello.
Una part important de la formació, en definitiva, ve d'aquelles altres persones que fan com
sí,
un mateix.
Com
no?
Un mateix, sí.
Però d'altres maneres, moltes vegades, amb coses que potser un no descobreix però que pot aplicar, no?
Sí, bueno, és que a vegades tu fas les coses d'una manera i penses que les que estàs fent és la correcta, però després parles amb unes altres persones i te van donant idees i dius, pues sí, això es pot implementar, això es pot posar, tirar endavant, i és una manera que te va enriquint i a tu, i a tot l'equip, i a tot el voluntariat.
Quant temps porta vostè fent de voluntària, senyora Antònia Martín?
Jo porto 5 anys i 3 mesos, concretament.
Molt bé. Ho té ben memoritzat, eh?
Sí,
ho pot,
sí.
Ben controlat, vaja.
Sí.
I en aquest temps, a banda d'aquesta formació que comenta ara més recent, n'ha fet d'altres?
Sí,
he
fet
més...
bueno, la formació bàsica de Càritas Girona, que jo anteriorment estava a Girona, ara estic fent voluntariat a Vic.
Uh-huh.
També no he fet una formació, però hi he estat part involucrada en fer formació sobre el tema de voluntariat, el que és l'acollida, l'acompanyament al voluntari.
Uh-huh. I d'aquí, doncs, poden sortir noves realitats, noves prioritats i aquest canvi de Girona a Vic, suposo que és per proximitat personal.
No.
Perquè no ha posat fronteres, o per canvi de residència, el que sigui.
No, perquè, bueno, el responsable del voluntariat de Càritas Girona era en Frank Quirós, i ara és el secretari tècnic de Càritas Diocesana de Vic.
Sí, el canvi d'ell va empènyer vostè.
Hem estat molts anys junts, em va donar l'oportunitat de poder canviar i poder anar a Vic.
Fantàstic.
I la veritat que ha sigut molt enriquidora i que amplia la visió de diferents voluntariats.
Doncs Antònia Martín ens ha comentat la seva experiència. Si li sembla, anem amb Núria Casamada. Després poden intervenir totes dues, si cal, simultàniament o en diàleg. Vostè, senyora Núria Casamada, quant temps porta fent de voluntària a Sant Feliu, en aquest cas?
Com a voluntària, com a membre de Càritas, sí. Més de 20 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. I suposo que amb diferents tasques, diferents etapes...
Bé, sí, perquè Càritas estava en primer a Càritas Barcelona, després hi va haver la separació amb Càritas Sant Feliu, es va fer primer la divisió del Bisbat i després, uns anys més tard, hi va haver la divisió de Càritas. I en aquest moment portem més de 5 anys ja consolidat com a Càritas de Sant Feliu, la qual cosa, doncs, bueno, hi ha hagut una evolució molt bonica en el sentit i molt bona en el fet d'estar al costat dels voluntaris. I també Càritas ha canviat molt, perquè el funcionament de Càritas fa 20 anys amb el d'ara, des de la base, des de La Palma concretament, i des de l'Arxiprestat, ha canviat molt, a millor, ha millorat molt.
Vostè està, pel que diu, a La Palma de Cervelló.
A La Palma de Cervelló, sí, un poble de 3.000 habitants, justos.
Però dels molts pobles d'aquesta proporció d'habitants o semblant que hi ha a la diòcesi de Sant Feliu, que n'hi ha uns quants.
Sí, hi ha uns quants, sí.
Per cert, quina formació ha rebut? Li faig la mateixa pregunta que la seva companya.
Darrerament he rebut la formació de l'acompanyament a la gent gran. Clar, tenim present aquests 20 anys d'evolució, vam començar com totes les Càritas amb els aliments, i ara... canvia. I llavors, en aquest moment, hem deixat de donar els aliments i hem buscat quines són les necessitats que hi ha en el poble de cara a Càritas, de cara als voluntaris de Càritas. I ens hem trobat que les persones grans... hi havia moltes persones grans que estaven soles. Però no ens hem limitat al que són les persones grans, sinó el nostre projecte en aquest moment és acompanyament amb cor. Vol dir això, que és acompanyament a les persones que viuen soles o se senten soles, encara que visquin acompanyades. Clar, per tirar endavant aquest projecte, com deia el Jaume, no solament necessites bona voluntat, sinó que hi ha d'haver alguna cosa més. Perquè ajudar, tothom estem disposats a ajudar, però ajudar què vol dir? Ajudar la persona, fer-li les coses, sense tenir present a l'altre, perquè la persona és el centre d'aquest acompanyament. Llavors es va sorgir, vull dir, com que també dins de Càritas Diocesana de Sant Feliu també les coses van canviant i sembla que aquest projecte doncs, pot tirar endavant, vam fer la formació a Sant Feliu. I vaig ser doncs, com a voluntari que et formes. Llavors, fantàtic. Què n'he tret? Perquè això suposo que el testimoni és aquest.
Sí, sí, què li ha portat aquesta formació?
Aquesta formació ens ha portat a que la nostra feina és acompanyar. I tenir present que la persona és el centre. Per tant, la persona és el centre amb el que és el biofísico-social, biopsicosocial, que és la salut. Llavors, la salut, poden estar molt bé de salut, però el benestar o hi ha alguna cosa que trenca que no funciona prou bé. Per tant, nosaltres com a voluntaris hem de saber aquest contingut. I la formació ens va donar aquest contingut. La qual cosa, i la nostra tasca és acompanyar. I acompanyar vol dir... ser-hi. I si la persona vol riure, doncs ajudar-la a riure. I si la persona vol caminar, ajudar-la a caminar. Però allò que demana la persona. No jo de fora, que sóc molt maco perquè en sé molt, vinc aquí. No. Hem de ser molt simples i senzills i acompanyar amb el que es pugui. I nosaltres, en principi, és una hora a la setmana en funció dels voluntaris que siguem. Però vull dir, la nostra funció és aquesta. Hi ha un altre punt molt important per nosaltres, i per mi, concretament, no, però per tots, que ho faig extensiu a tots. Nosaltres som voluntaris de Càritas. Nosaltres, quan passem al poble, som els de Càritas. Per tant, nosaltres som Càritas. I a tot arreu on anem i que sentim Càritas, som nosaltres, és la nostra entitat.
Tenen la responsabilitat també de deixar en bon lloc el nom de Càritas.
Ah, exactament. Per tant, jo si sóc voluntari, puc ser voluntari d'una altra entitat i puc fer el que sigui. La responsabilitat no és de l'entitat, és meva. Si com a Càritas fem aquest projecte, la responsabilitat final és Càritas. Jo sóc voluntari de Càritas, però la responsabilitat final és de Càritas. Per tant, nosaltres com a voluntaris hem de tenir molt bona formació per tal de poder atendre millor en aquestes persones. Perquè som Càritas. No és l'Ajuntament, som Càritas. I el que ara comencem en aquest projecte i el que és bo és, tal com deien ells dos, és la formació continuada.
Per tant, formació continuada, formació. Cada setmana, de la manera que es pugui.
En principi, el projecte hi ha el que és l'avaluació cada 15 dies, 3 setmanes, un mes, i però vull dir, és una avaluació constant. Això, el projecte. Però nosaltres, voluntaris, necessitem aquest reforç, també. Perquè, clar, és el dia a dia. Llavors et sorgeixen moltes coses, perquè de les persones en podem aprendre molt. No en podem, n'aprenem molt.
I tant.
I hem de ser senzills per poder obrir el nostre cor.
Sí,
per això és acompanyament amb cor.
Aquesta formació suposo que es fa doncs, amb sessions, xerrades,
la
diàleg...
La formació que hem fet ha sigut... hi ha hagut la persona, el metge, psiquiatre o persona... gerontòleg.
Millor. Especialista en gent gran, en definitiva.
Especialista en gent gran, que ens ha fet aquesta formació, i el que ens ha dit és de dir acompanyeu, acompanyeu, acompanyeu. Ajudeu, no, acompanyeu. I aquest és el sentit, acompanyar. I llavors és el que també es va oferir, de dir, doncs, si hem de revisar aquest projecte i com va, jo em puc també doncs, ajudar o valorar com va aquest acompanyament.
Núria Casamada ens ha explicat la formació que rep especialment dedicada a l'acompanyament de la gent gran, on suposo que les necessitats podem dir que van en augment.
Jo crec que en aquest moment va en augment. I va fa uns anys, deu fer uns 20 o 25 anys aproximadament, que des de Càritas Barcelona hi havia aquest sentiment d'acompanyament a la gent gran, crec, Jaume, hi era... I es va deixar perquè es van entrar els aliments perquè era una necessitat molt bàsica, que es va agafar Càritas, en definitiva.
Sí, i ara continua.
Tornem... Sí, continua. I ara tornem a una altra fase en la qual hi ha moltes persones que estan soles. I la persona que està sola és un silenci, viu en silenci. És a dir, no fa soroll. La persona gran o jove o la soledat no fa soroll. I, per tant, nosaltres hem de buscar aquest acompanyament en aquesta soledat.
És una pobresa silenciosa que de vegades costa detectar, també.
Just.
Bé, doncs, animem a seguir treballant en aquesta línia. Jaume Casas, si volia
dir. Sí, no, per complementar el que deia la Núria, no? Potser sí que en un moment determinat alguna Càritas o altres associacions es fixaven més en aquestes que dèiem primera necessitat de les persones i els aliments és el que tothom té al cap, no? I, en canvi, tots hem anat veient i hem anat reflexionant i veient que no hi ha primeres i segones necessitats, sinó que les necessitats es donen totes a l'hora i de manera simultània, no? Per tant, com deia la Núria, la solitud, el sentir-se acompanyat, el sentir que comptes per algú, que la teva vida té un sentit, és tan primera necessitat com l'aliment, no? Per tant, hem de poder fer front, de poder donar resposta a totes les necessitats que tenim com a éssers humans, no? Sigui l'alimentació, l'habitatge, el trobar un sentit a la vida, el poder-nos realitzar, la formació, el ser important per algú. I jo crec que amb aquests projectes que van sorgint a les diferents Càritas es vol donar resposta a aquestes necessitats potser que veiem en segon terme i que, en definitiva, són també en primer terme.
Núria Casamada ens ha dit que porta 20 anys vinculada a Càritas, Antònia Martina ens ha dit que en porta 5 i una mica més de voluntària, i són d'alguna manera exemple del servei que fan moltes persones. Hem parlat abans, Raquel Avilés, dels joves, que també és important que s'hi acostin a aquest voluntariat perquè tenen un dinamisme específic i poden fer grans aportacions, però el testimoni de moltes persones grans, de vegades que han acabat la seva vida laboral, que estan jubilades o que tenen una disponibilitat de temps potser una mica superior a altres franges d'edat, doncs ajuden molt en això. Sí, Antònia volia afegir.
Sí, jo volia fer un comentari perquè hi ha moltes persones que quan tu dius no, és que jo faig voluntariat, i moltes persones et diuen ui, és que tu dones molt, estàs donat el teu temps, estàs donant les teves hores. I jo crec que s'ha de recalcar que no és el que tu dones, si no és el que et donen. És molt important, perquè la gent, tal com deia la meva companya, la gent que tu estàs acompanyant, que estàs fent un seguiment, tenen tanta necessitat que t'ho donen tot. I el fer voluntariat és que t'omple, te dona vida. I jo crec que això és una cosa que és molt i molt important.
Doncs aquesta formació també rep, no?, acompanyant. Sí. És una forma de formar-se, valgui la redundància. Raquel Avilés.
I això és una de les coses, no?, que ha dit l'Antònia, aquest omplir, no?, aquest donar sentit, no?, a la vida, és el que volem que puguem transmetre amb aquests joves i aquestes joves que puguin venir a aquesta formació, no?, que puguin tenir aquesta experiència, que puguin veure lo important que és poder-se donar als altres, no?, perquè els altres tenen moltes necessitats. M'he oblidat de dir una cosa que abans comentava amb el Jaume. Si algú s'està acabant de decidir, la casa té piscina. S'ha de portar banyador i tovallola, que el 25 i 26 de juny farà força calor.
Oh, i tant, doncs aquest és un incentiu pels joves. Animem piscina a la casa de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor a Pallejà. Per tant, interior, ben calorós, a finals de juny anirà bé un bany entre sessió i sessió, per exemple, oi?
Sí.
Doncs animeu-vos a apuntar-vos especialment als joves, o si teniu joves a la família, fills, filles, nets, netes dels qui ens escolteu, que s'apuntin a aquest curs de formació per al voluntariat, que val la pena, tant si han fet de voluntaris com si no, oi?
Sí.
Serveix per enfocar aquests joves al voluntariat. I bé, ens queda tancar aquesta part per enfilar la recta final del programa. Amb Antònia Martín i Núria Casamada volen oferir algun missatge a partir de la seva pròpia experiència, perquè, clar, que no se'ns espantin els oients, ara la formació no vol dir que hagin de fer, de superar exàmens, de tenir títols. És una forma de rebre aquells impulsos que ajuden a fer aquest acompanyament, a fer de voluntaris i voluntàries.
Sí, efectivament. Que no s'espantin, perquè, a més, va molt bé.
Que la formació sona una mica seriós, de vegades, això, eh?
Bueno, mira...
Però és important.
Depèn, perquè hi ha diferents tipus de formació. És el que comentàvem abans amb en Jaume. Aquesta que jo he fet ara n'ha sigut més pràctica que tècnica. Molts tallers, moltes activitats, que no és estar amb el cap i amb els colzes. No. Que la formació va bé de facis la que facis. I que això t'ajuda a tu com persona i que tu pots ajudar a les altres persones. Jo crec que no s'han d'espantar. Sí que dic que, per favor, que es necessiten voluntaris, tant en gent gran com acompanyament, famílies que hi han desestructurades, migrants, que per favor que vinguin i que facin voluntariat.
I si algú es pregunta, fent el símil aquell de primer l'ou o la gallina, és igual que primer facin un curs i després de voluntaris,
sí,
o al
sí.
revés, que comencin fent de voluntaris i vagin formant-se.
No, a veure, jo sempre dic el mateix, prova-ho,
sí.
Prova-ho. A veure, igual no t'agrada d'entrada el que estàs fent, però hi ha un bano molt ampli. Càritas té un bano molt ampli.
I tant.
I aleshores, si no encaixes en un lloc, pots estar en un altre, a fer un acompanyament, a la roba, aliments, amb gent jove. Vull dir, que vinguin, que ho provin, i que jo crec que s'hi quedaran, perquè t'omplen moltíssim.
Molt bé. I un últim missatge, Núria Casamada.
Jo aquí sí que jo penso que la formació hi ha de ser perquè dona seguretat a les persones voluntàries, perquè la bona voluntat sí que hi ha de ser, però no solament la bona voluntat, sinó que nosaltres treballem amb persones i quan treballes amb persones has de ser molt sensible. Has de ser molt sensible, has de respectar el que ells fan, independentment del que tu pensis, i això és bàsic. Hi ha un altre punt, que és el principi de confidencialitat, que això en les formacions es va donant, malgrat que en les Càritas es vagi dient, però quan t'ho diuen de fora en fas més cas. I aquest, en aquest moment, és bàsic i importantíssim. Per tant, això val la pena saber-ho. No espantem a ningú, però sí que s'han de tenir les coses molt clares.
Oh, i tant, sí.
I això penso que és important.
Jo deia això d'espantar en to de broma, perquè ja sabem que els oients ja són prou formats, per saber que això és per ajudar i per fer un servei a Càritas, en definitiva, però també a la persona que fa de voluntària. Bé, i ens queda recordar, potser, amb Jaume Casasses, que se celebrava la caminada solidària dissabte passat a Càritas Barcelona, oi?
Doncs sí, certament. Aquest dissabte 18
sí.
Ha estat la caminada solidària de Càritas Diocesana Barcelona.
Ja l'anunciàvem dilluns passat, però sí. Avui com ens pot dir com ha anat?
Em sembla que al voltant de 500 persones, doncs... Des del parc de Santa Coloma vam fer un trosset de la serralada aquesta de Marina. Uh-huh. I va ser un dia, un matí molt, molt festiu, molt esportiu, i ens van obsequiar doncs, amb una bossa, amb una gorra, una samarreta i al final un entrepà de botifarra.
Fantàstic, eh?
I això és... els diners que es van recollir doncs, van per al projecte de recerca de feina de Càritas, i per tant doncs, esport i solidaritat.
És curiós que parlàvem abans, Núria Casamada s'hi referia de tensions, en el millor sentit de la paraula, que de vegades es produeixen dins de Càritas, que és més important, l'alimentació, l'acompanyament a la gent gran, l'habitatge, tot és molt important, i aquí el repte de Càritas és confluir tot en una feina integral, no? Evidentment, els voluntaris ajudaran més un sector que un altre, però n'hi ha d'haver de tot, no? Sí, sí. Equilibri. Per això tenim els responsables de les Càritas diocesanes i interdiocesanes per valorar això. En un últim comentari, Raquel Avilés, a banda de la piscina.
Doncs això, que la formació és molt important, no? Quan treballem amb persones i treballem amb persones vulnerables, no? Igual que tots nosaltres volem, no? Que qui ens acompanya sigui el millor acompanyant, el millor format, des de Càritas també ho pensem, no? Que els voluntaris han de poder acompanyar amb quantitat i amb qualitat a les persones que estem atenent.
Gràcies, Raquel Avilés i Jaume Casasses, de la Comissió de Formació i Voluntariat de Càritas Catalunya. Bon vespre ja i fins una propera ocasió.
Molt bé, bon vespre.
Bon vespre.
I gràcies avui, sobretot com a testimonis, a Antònia Martín, de Càritas Diocesana de Vic, i Núria Casamada, de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. Ànims i felicitats per la feina que fan. Vostès i altres voluntaris.
Gràcies.
Adéu-siau.
Moltes gràcies. Bon vespre.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Avui i demà s'està celebrant a El Escorial el 9è Congrés Hispano-Llatinoamericà i del Carib sobre Teologia de la Caritat, organitzat per Càritas Espanyola i el Secretariat Llatinoamericà i del Carib de Càritas, que en aquesta edició porta per lema l'exercici de la caritat i la cultura de l'encontre. Demà a les 6 de la tarda al centre Sant Tot de Càritas a la Seu d'Urgell s'inaugurarà un pis d'acollida transitòria. A partir d'aquest dijous, dia 23, i fins dimarts vinent, dia 28 de la setmana vinent, tindrà lloc l'Assemblea General de Càritas Internacionalis, amb el lema Una sola família humana, una sola casa comuna, espai on es trobaran els delegats i representants de totes les càritas d'arreu del món per revisar el treball fet i els marcs estratègics que cal impulsar. Divendres a 2:15 del matí al Centre Sant Domènec de Càritas Parroquial de Balaguer, Joan Ramon Amorós, voluntari de la Fundació Jaume Rubió i Rubió, farà una xerrada informativa sobre la temporada de la fruita a Lleida i com és el mercat laboral d'aquest sector. I dijous a 6:45 de la tarda a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona es farà l'última sessió del 8è cicle de reflexions sobre el voluntariat. Per aquesta trobada s'ha organitzat una taula rodona titulada Projectes compartits a Càritas, Junts Construïm, en què participaran voluntaris de Tramats de Vida, Lleure en Família i Ciudadanos del Mundo. Fins aquí aquesta edició de La Veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Començàvem avui el programa referint-nos a alguns missatges dels nostres bisbes de Catalunya, animant els qui ens escolteu a exercir el vostre dret a vot aquest diumenge en unes eleccions que són municipals i europees, en el cas de Catalunya. També hi ha autonòmiques, per exemple, a les Balears, a l'Aragó i en altres comunitats autònomes de l'Estat. Animeu-vos a valorar els programes de les candidatures que es presenten per exercir el dret a vot amb responsabilitat i tenint en compte la sensibilitat social que volem que tinguin els nostres representants parlamentaris, en el cas de l'Eurocambra, els nostres regidors, els municipis i, per descomptat, els alcaldes i els qui tenen responsabilitats executives. Com deia la plataforma Església pel Treball Decent, de la qual forma part Càritas precisament, és important valorar aquests fets des de la llibertat de vot de cadascú, tot sabent que no hi haurà, segurament, la candidatura perfecta. Gràcies per la vostra companyia. La Veu de Càritas tornarà dilluns vinent a les 8 del vespre, com sempre, a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Adéu-siau.